Hola a tots els nostres oients. Ja ho havíem avisat. Tornem amb un nou programa de ràdio. Aquesta vegada continuem amb la memòria històrica del Raval, amb nous i interessants convidats. No us mogueu, que comencem!
Aquests són les nostres seccions del programa d'avui. Memòria històrica del Raval i dels membres de la Mediateca. Entrevista a la Maite Roca i a l'Olga Pistoles. Notícies i el món del Pere.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me.
Avui ens toca, dins de la memòria històrica del Raval, parlar de les burres de llet del carrer Robador 49. A mitjans del segle XIX, a dintre de la ciutat hi havia quadres i estables de cavalls, de vaques i de burres per la seva llet. Les burres del carrer d'en Robador eren molt valorades per la qualitat de la seva llet, que es venia pel carrer o en lleteries i que es donava com a remei per a malalties del pit. La llet preferida era la de burra negra. L'any 1858 es va regular la seva venda. Per evitar furs, les burres portaven un número ben visible i també un collar amb esquelles i, segons la quadra, el nom de la lleteria i un número gros brodat de color groc.
Cliaires, retalls d'un passat. Es remunta a la postguerra, a finals del segle XIX. Ja existien les cliaires. Durant la Guerra Civil, aconseguir tabaco es va convertir en un problema i això va presentar que durant l'època del racionament, la postguerra, hi hagués un augment de les persones que per necessitats econòmiques es van dedicar a recollir burilles de cigarrets i puros que desfeien i es separaven per qualitats, que després es venien les picadures en piles i piletes, les aceres del barri, era el rebost de molts fumadors. En els seus carrers es comerciaven les burilles, tasses que feien els clillaires, que era com se les coneixia. D'aquesta gent tenien un punt de venda principalment a l'arc del teatre, cantonada al Paral·lelo. També hi havia canalla que per ajudar les seves famílies anava pels carrers de Barcelona recollint per vendre-les després els clillaires. I d'aquesta manera van aconseguir sobreviure.
Estimar
estan lluny, servint i acabant, boig per tu.
Et podries presentar tu mateixa breument?
Molt bé, realment no podrà ser, però bueno, ho intentaré. Soc Maria Teresa Roca Riba, estic des del Raval des dels 14 anys i a partir dels 40 em vaig dedicar al món veïnal en diferents entitats del barri, però la que potser me sento més ubicada perquè sóc la presidenta és de l'Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, que és una fita de voler divulgar i demostrar el que és la nostra cultura en un barri tan multicultural.
Com veus avui dia la cultura catalana al Raval?
La cultura catalana, des de l'any 96 que estem lluitant per ella, i la porta se va obrint però molt poc a poc. Relativament, jo ho entenc, hi ha moltes cultures, com nosaltres defenem la nostra, les altres també defenen la seva. Jo crec que el dia que puguem interessar-nos i que compartir-nos les cultures multiculturals, per mi crec que serà el gran èxit d'aquest barri.
I la convivència intercultural?
Jo crec que sí, que hi ha un gran respecte, ens respectem uns als altres i, bueno, o sigui, normalment la nostra entitat, com som convidades, assistim, perquè a més també tenim el cuquet de saber què fan i què deixen de fer, i llavors també, doncs, també ens respecten, o sigui, jo crec que hi ha un gran respecte per les cultures.
Com veus ara el Raval comparat amb anys passats?
Ui, com la nit al dia. El Raval, quan jo vaig vindre aquí, doneu-vos a compte que en aquella època jo encara anava amb mitjons perquè era la cultura d'aquella època. El meu pare em va dir, del carrer Reina Amàlia no passis. O sigui que doneu-vos a compte que jo he passejat al Raval amb tota tranquil·litat, potser farà 15 anys. Però abans no anava ni per carrer Sant Jeroni, per carrer Cadena, ni per molts carrers d'aquests. I ara avui en dia el Raval és obert, és un Raval net, és un Raval acollidor, i per mi, vaja, és un Raval que jo sempre dic que moriré aquí.
Quins són els millors records que tens del barri?
A veure, jo del barri considero que ha sigut un barri molt lluitador, amb molts problemes. A veure, en les altres associacions, la lluita contra la droga, la lluita... És que, a veure, la vida associativa hem tingut molts xocs. Però, si m'ho deixeu dir, escombro per a casa. El meu major record al Raval és haver casat al Raval, haver tingut els meus fills al Raval, tenir la meva neta al Raval i, bueno, com he dit abans, acabar els meus dies al Raval.
I quins espais del Raval són especials per tu? Tant els que es conserven com els que ja han desaparegut.
Amb els que han desaparegut, quasi. Home, serien edificis que eren històrics, eren edificis catalogats, que això va ser una gran lluita i s'han perdut. Però, clar, a veure, hi ha una Rambla del Raval, que per mi és la gran obertura, que no, jo crec que no l'aprofitem prou. Llavors, doncs, també tenim... Si em deixeu dir, la part de l'hospital de Santa Creu, allò també és molt maco. Hi ha alguns petits racons que són molt bonics, però, per exemple, tenim la plaça dels Àngels, que per mi potser és el lloc més dolent del Raval.
Què ens pots explicar de la bolera?
La meva joventut. Home, doncs potser com heu explicat de les bones èpoques, potser tenia que haver sigut més honrada i dir que una de les meves èpoques bones van ser la bolera. Des de l'ego va ser estar allà ajudant el meu pare a portar un negoci, em vaig fer gran, vaig tindre vivències de joventut. Quan vam vindre aquí, doncs clar, llavors era una novetat, havien billars, havien futbolins, havien ping-pongs, o sigui, la gent jugava a cartes, vull dir, era un món dintre de l'esbarjo, però jo crec que bastant normal, no, o sigui, no havia... Bueno, el meu pare no deixava que hagués cap conflicte, això és veritat, perquè el senyor Ricard era molt senyor Ricard. I llavors, pues, bueno, m'he fet gran, me vaig fer gran i em vaig fer empresària gràcies a la bolera.
I t'agradaria afegir alguna cosa més?
Sí, m'agradaria que aconseguéssim relativament que hi ha un inici de fer una taula amb totes les entitats de cultura, parlem, de cultura, estiguéssim... Sembla, a veure, que us sabeu, també pertany a la taula del Raval, que aquest nom es va dir perquè en aquesta taula volíem que totes les associacions estiguéssim sentats per explicar-nos les nostres coses i ajudar-nos uns als altres. Perdoneu. I ara doncs, crec, no sé si s'aconseguirà, aconseguir una taula que sigui de cultura. M'agradaria fer aquesta fita, que totes les entitats culturals, totes estiguem en aquesta taula i que cadascú expliquem les nostres coses, que ens ajudem i, en fi, col·laborem mútuament entre uns i els altres.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Podries presentar tu mateix breument?
Sí, amb molt de gust. Em dic Manel Jiménez Pubill i pertanyo al Consell del Poble Gitano, de l'Ajuntament. Soc president d'una associació i pastor evangèlic fa 40 anys.
Quants anys fa que la comunitat gitana està afincada al Raval?
Bueno, jo vaig vindre de Girona, que tenia 6 mesos. Jo pertanyo d'una família catalana gitana molt gran i, segons els vells, que jo vaig parlar amb ells, que ara no hi són, malauradament, em van dir que portaven, des de que van entrar en el segle XV per Figueres, molts es van arrelar aquí, a Barcelona, llavors jo dedueixo que portem aquí 600 anys.
Quins oficis tenien i com es guanyaven la vida?
Bueno, hi ha una cosa entre els gitanos, que això és... ho he de deixar emmarcat, que segons de quina tribu pertanyen els gitanos, feien un ofici o un altre. Per exemple, els calderais eren uns senyors que arreglaven les olles i treballaven a les fragues, eren ferrers. Els cintis eren uns especialistes amb els cavalls. Després hi havia altres tribus, però relativament els oficis del gitano han sigut les bèsties, els cavalls i la roba. La roba. Llavors, jo a casa meva hem comerçat sempre amb roba.
Quins són els carrers del Raval on hi ha més comunitat gitana? I per què? Què et sembla?
Bueno, on hi ha més comunitat gitana ha sigut un carrer que es diu Salvador. Aquí pues, va viure molts anys el Paret.
El que estem ara?
En aquest carrer.
El mateix?
Sí. I ha viscut aquí molts gitanos. El nucleig principal estava entre Reina Amàlia i carrer Salvador. Després hi havia el carrer Botella, que també hi havia alguns gitanos. El carrer Sant Climent també n'hi havia molts. I ja al carrer Cadena, Sant Jeroni i carrer Aurora ja no n'hi havia tants. En el que era la franja de la Ronda Sant Antoni, diguem, carrer La Cera fins al mercat, sí que hi havia gitanos. I hi havia un mur de fusta que a l'estiu anaven els vells en el mercat de Sant Antoni, el que era el mercat de Sant Antoni, o potser abans de que es fes el mercat. I era com una porta. I llavors, al anar-hi tant, ens deien els gitanos del portal. Val? Del portal. Però, en realitat, som uns gitanos del carrer La Cera, de Ciutat Vella.
Heu patit algun tipus de repressió aquí al barri?
Mai a la vida. Hem conviscut amb els caucasians, a la Bolera, hi havia el senyor Figueres, el senyor Morón, ens donava les pilotes de ping-pong o de billar, baixàvem a baix, hi havia els futbolins, i la meva infantesa pues, va transcorrer a la Bolera. La segona etapa van obrir un altre local que hi havia màquines electròniques, hi havia una palmera, l'entrada una palmera que s'enfilàvem tots en aquella palmera i ens renyaven, perquè era de guix. Era de guix. I, bueno, allà hi passàvem moltes hores. Després de l'escola anàvem allí i fèiem partides de billar, de ping-pong, de futbolín, tots els meus companys.
Actualment, quina relació manteniu amb el Raval?
Bueno, la unió que hi havia abans, l'harmonia que hi havia abans, l'amistat potser la conservem, però a l'haver vingut tanta cultura diferent, ja no ens reunim com ens reuníem, ja no hi ha aquella germanor que hi havia, que a la setmana dos cops de juerga, això implicava pues, tindre un contacte contínuament amb els gitanos i amb la nostra llar, però ara la nostra llar, malauradament, va desapareixent. Jo la guardo perquè sóc un clàssic, però la joventut d'ara pues, no la practica com nosaltres la practicàvem. Per què? Perquè han vingut influències de fora. Val.
Aleshores, quin paper té la joventut i la gent gran ara?
És el futur de lo que és el gitanos del Raval. És molt important fomentar, ajudar a la joventut. La joventut es pot dir que té ganes de poder ser, de poder arribar-hi, però com que els mitjans no hi són, llavors estan molt en el paper de l'oci. Però aquí estem nosaltres, l'Església Evangèlica del Raval Gitana, que els està ajudant i podem dir que evitem de que donguin mals passos. Donguin mals passos. Avui tinc l'orgull de dir que l'Església Evangèlica del Raval, que fa des de l'any 82, que està fundada en el carrer Carretes número 39, avui tinc l'honor de dir que el 80% de l'Església són tots joves, entre 17 i 20 anys.
Fantàstic. I la gent gran?
Gent gran, el temps ens agafa i partim cap a dalt, amb el senyor. En queda molt poca.
Ens pots explicar quina diferència hi ha entre un gitano català i la resta?
No hi ha cap diferència. Tenim la mateixa base cultural, la mateixa llei, però hi ha una cosa que potser sí que ens diferencia en una medida, diguéssim, social, no moral ni històrica, però sí social, que, per exemple, nosaltres pensem totalment pensem i respirem i mengem i vivim en català. Això vol dir que els gitanos catalans nascuts a Catalunya, oriundos, genuïnos, catalans, això vol dir que entre nosaltres hi ha un canvi de cultura, remés que això, perquè no som més nosaltres que els gitanos de Castella o d'Andalusia. No, som iguals.
Bueno, ara una pregunta que penso que no és indiscreta. Quina relació tenies amb en Peret?
Quina relació tenia amb el Peret?
Quin tipus de relació?
Pues, a pesar de que érem cosins, perquè ell era Pedro Calaf Pubill, i jo sóc Manel Pubill, Jiménez Pubill, la relació era una relació de respecte, d'admiració, però amb els llaços familiars. Jo recordo que tenia 15 anys i era alt com ara, evidentment, i anava de juerga amb ell. Val? I si sortia, deixi'm-ho dir així, alguna nòvia, jo per respecte no feia res. Però si ell m'ho deia, va, agafa-la i emporta-te la noia, doncs amb un bon sentit de la paraula, sortia amb aquella noia i prenia un cafè amb ella, res més que això. Però hi havia aquest respecte. Ara, clar, ens coneixíem de tota la vida.
T'agradaria afegir alguna cosa més?
Bueno, no crec que hi hagi que afegir molt, però jo sí que voldria dir una cosa i deixar-ho a l'aire. Avui el paper religiós no és una crossa pel cervell, però sí és un handicap o un quart d'ocell, diguem-ho així, per la formació dels gitanos joves d'ara. La meva formació ha sigut, des que jo he nascut, que el meu pare i el meu avi em deien has de ser un gitano honrat i un bon gitano. Què vol dir un bon gitano? Honrat, no dir mentides, no enganyar. Val? Jo no sé el que és prendre droga. Sí, beure vi, cervesa i conyac, sí. A les quargues. Ballar també. Però mai hi faltat el respecte als grans. La meva mare, el meu pare i la gent gran que vivien aquí. Avui puc dir que els joves estarien desperdigats, estarien... Em surt el castellà perquè estic parlant castellà sempre.
No et preocupis.
Estarien cada un per la seva i el que fa, és això que vull dir, no vull fer-ho llarg, la Iglesia és recollir-los, mantenir-los junts i ensenyar-los els principis de la unió i el respecte que jo m'he criat. Perquè el rol del pare i de la mare del matrimoni gitano és aquest. El motor de la casa és ella i el pare és el que se'n cuida de donar-li els principis socials, morals i podem dir inclús històrics. Això és el que jo vull deixar ben clar.
Pues moltes gràcies, estem molt contents de que hàgiu vingut tots dos.
Gràcies a vosaltres.
I ens ha fet molta il·lusió de tenir-vos aquí a...
I vosaltres de vindre.
Que ens contestéssiu les preguntes.
Pues ja està.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
El casal de barri Folk i Torres del carrer Reina Amàlia 31, l'AIPCC organitza amb la col·laboració del Museu Etnològic dues activitats. L'exposició Falles i Fogueres de l'1 al 30 de juny de l'any 2017 i la xerrada sobre la Festa del Foc a càrrec d'Amadeu Carbó el dilluns 12 de juny a les 6 hores. Revetlla de Sant Joan. Comença a la Rambla del Raval a les 5 i mitja per anar a recollir la Flama del Canigó a la plaça Sant Jaume. A les 7, cantada d'havaneres amb el grup Mar Brava. 8:30, arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera a la Rambla del Raval. A les 9, sopar de Carmenyola. A les 10, lectura del missatge del 2016 a càrrec de Carla Illa de l'associació El carrer és nostre. I a les 11, revetlla de Sant Joan amb disco mòbil. DJ Medi, DJ Jordi.
Maria Urbana. La Maria Urbana és una publicació destinada a repensar l'entorn urbà de la ciutat de Barcelona, des d'una òptica veïnal i ciutadana, a peu de carrer i amb aspiració de sumar moltes més veus i mans. L'objectiu és construir una eina útil per posar a l'agenda pública les preocupacions, anàlisis, idees, reflexions i temes que són de l'interès veïnal de la ciutat. Si vols participar de la confecció d'aquesta eina de divulgació del pensament ciutadà, si vols subscriure't a la revista i rebre-la a casa o vols consultar més profundament en què consisteix aquesta iniciativa col·lectiva, posa't en contacte amb nosaltres. Adreça: mariaurbana@gmail.com.
El Teatre de Tarantana. Director: Xulio. Un bon dia en el casal Trueta, la Dolors ens va presentar al senyor Julio per explicar-nos el projecte que volíem fer. Era un projecte internacional, és a dir, teatre amb joves de l'Institut Milà i Fontanals i el Consell de Cent, juntament amb persones grans, on també hi havia la Paquita, la Delina, Jerónimo. Ens van cridar l'atenció i com que sóc molt inquieta, m'hi vaig apuntar. Aquest és el quart any que ho fem i tenim format un grup magnífic.
Aquest any estrenem l'obra. Dijous, dia 1, a les 8, de la tarda, és el dia de l'assaig general. I els dies 2 i 3, a la mateixa hora, comencem les representacions i el dia 4 és l'últim dia que començarà a les 7. Jo us aconsello que el que vulgui vingui a veure-la i que cada qual interpreti l'obra segons els seus ulls la vegin. Els joves fan un bon treball i els grans fem el que podem, però la veritat és que ens ho passem d'allò més bé. S'ha de dir que estem molt ben apropats, arropats per la Constança, que és la coreògrafa, i l'Albert, el nostre dramaturg, que ens matxaquen molt, tant amb la dansa com amb la dicció. Us convido que vingueu a veure'ns i no falteu. Us espero tots. Gràcies.
Hola, bona tarda. El món del Pere és aquí. Avui, 26 de maig del 2017, noves notícies des de EEUU, Estats Units. Les d'avui són la pera. Mr. Trump ha anat al Vaticà a buscar hòsties per repartir a tort i a dret. El Sant Pare li ha promès que li enviarà més d'una. Notícia a última hora a resultes de la seva gran dedicació per preservar l'espècie humana al nostre superjefe de nom Joel. Ha demostrat que és un super. Ha tingut un nen molt maco. Bé, la seva dona, perquè ella encara no està preparat per a aquests afers. Des d'aquí el felicitem tot l'equip i desitgem que arribi a ser un bon pare. O sigui, un pare super. Aprofitarem la benentesa del xèrif, com he dit, la benentesa de que ell no hi és perquè està cuidant el nen, per fer de les nostres. Sí, avui és un dia Tremebundo. Obrim un petit espai de cants i anècdotes pels petits. Primer, una petita narració bastant infantil. Diguem que es diu: Paf era un gran màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tot jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món travessant el mar. Paf era un gran màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta, s'ho arreglaven molt bé. Enfilant-se a la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles, reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. I quan el Paf es va fer un crit, els pirates van callar. Paf era un gran màgic que vivia al fons del mar i, però sol, pobret, s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres jocs del món que li van agradar tant que una nit molt grisa i trista el nen el va deixar. I els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Doblegant el seu llarg coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent, que es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar i a poc, molt lentament, se'n va tornar al fons del mar. Recordeu, Paf era un gran màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Bé, d'aquesta petita narració ara farem una petita cançoneta una mica picantona. Bueno, tampoc és tant. Li direm un senyor d'Esplugues de Francolí. Comença així, que ningú es repeteixi ara. Tip tiruluri tiruluri quac quac quac. Tip tiruluri tiruluri quac quac quac. Tip tiruluri tiruluri quac quac quac. Quac 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 quac. I diu: un senyor que no hi veu gaire, d'Esplugues de Francolí, va anar-se'n a Barcelona per poder-se divertir. I mentre es passejava pel carrer de l'hospital, pensant-se abraçar una noia, va abraçar un municipal. Tots. Tip-tiruri-tiruri-quac-quac-quac. 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 Quac-quac. Quac, 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 quac. El guàrdia va dir-li a l'home, trobant-se així abraçat: qui no veu de res dalt d'un burro, que no vagi a la ciutat. I així, d'aquesta manera, ha quedat ben demostrat: val més comprar unes ulleres que empaitar l'autoritat. Tip, tiruri, tiruri, quac, quac, quac. Tip, tiruri, tiruri, quac, quac, quac. Quac, 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 quac. Ara tenim una petita primera part d'una cançó molt tradicional. Es diu Cançó de Traginers. I diu així: la ratlla ben partida i un clavell vermell al trau, i un gec per tota la vida que de negre sembla blau. Me'n vaig a la rectoria, les campanes van tocant, però jo no la sentia. Arri, Joan, que la núvia t'està esperant. Continuarà. No us ho perdeu, hi ha més estrofes. A reveure. Ah, ui, és veritat. Estic cansadíssim. Bé, un acudit xino. Tinc tant son que a les 5 tinc son. Fins aviat, Peter!
Ah, me. Franco Herrera le pagaron su salario.
Allá.
Y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo.
Ay.
Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no.
Per avui ja ens acomiadem, però abans us recordem on estem situats, on ens podeu trobar i en quin horari. Estem al carrer del Salvador, 6 baixos, dimecres i divendres de 4 a 6. Si vols col·laborar d'alguna manera, et direm com. Contacta amb nosaltres aquí, mediateca@rabalnet.org. Més informació, mediateca.rabalnet.org. Moltes gràcies i fins aviat.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu. Bon cap de setmana.
Miau, miau, adéu.
Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! Se equivocaron de muerto. Qué lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Franco Herrera le pagaron su salario, tú ves.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Ya los muertos no andan, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, le, le,
le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere que chévere.